Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 8 de gener de 2026. Si el 7 de gener és el dia del Sant Tornem-hi, el 8 és el Sant Tornem-hi amb majúscules i ja definitiu no hi ha marxa enrere perquè la tornada a les aules marca sí o sí aquesta recuperació de la rutina, dels hàbits i l'adeu definitiu a les festes. I avui som 8 de gener, però la bona notícia és que som dijous i demà tanquem setmana. Què tal, com esteu? Som els del Penedès en xarxa, desplegats des de Ràdio Vilafranca, on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado, també a Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio, i us acompanyarem des d'ara i fins les 12. Com cada dijous, arrencarem amb l'agenda cultural i lúdica, recollint totes les propostes que hi ha a les nostres comarques aquests propers dies, així que acabi el sumari. A 9:45, primer flash informatiu del matí, 5 minuts per posar-nos al dia, per saber com es lleva aquest dijous, què hi passarà, i seguim amb el Directament Jove. Avui ens acompanya la Núria Mallofré, responsable del CIAX de Vilafranca, per presentar la campanya I després de l'ES o què, que arrenca la setmana vinent. I de colofó, connexió amb l'oficina jove del Baix Penedès. A les 10:06, a l'entrevista, us explicarem, juntament amb Ramon Rovira, president del Rebló, Jaume Gené, membre de la seva junta, i Josep Ràfols, conseller de Cultura, l'operació de trasllat d'una barraca de pedra seca que s'està fent a Banyeres, amb un projecte que diuen que assentarà les bases de treball futur perquè té una metodologia molt complexa i molt acurada. N'estarem parlant fins 10:45, quan tenim de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, aquests 5 minuts de flash informatiu. A partir de 9:45 ens acompanyarà la Gavi Giral, cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca, i el Jaume Miquel Ruiz, president de l'Associació de Consumidors AQ-ABAE Catalunya, per parlar-nos de la nova llei de defensa de la clientela, una llei que va entrar en vigor pocs dies abans que acabés l'any i que millora molt, sobretot, les trucades d'espam, la relació telefònica amb les grans companyies. Vaja, que n'hem de sortir molt beneficiats. Plegats ens explicaran els aspectes més destacats d'aquesta nova llei, la moratòria que hi ha perquè les companyies s'hi vagin acostumant i què podem exigir a partir d'ara. I, esclar, també farem un apunt dels drets i deures que tenim com a consumidors en període de rebaixes. A les 11:06 ja entomem la tercera hora d'aquest matí de dijous, cuidant una mica la nostra ment. És aquesta ullada a la ment que ens proposa el coach Jordi Llong. Avui, però, parlant de la importància de cuidar el cos per tenir en forma i cuidar al mateix temps la nostra ment. A 11:45, últims 5 minuts per escoltar l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash, el tercer i darrer d'aquest dijous. I acabarem amb la cultura vinícola i la passió que ens porta sempre el Víctor Cornejo, el de vinyes i vins. Cultura, esports, música, activitats recreatives, tota mena de propostes tenen lloc a l'agenda dels dijous del Penedès en Xarxa. Una agenda pels propers dies que comença a desgranar el Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals. Avui dijous, el Bibliobús estarà a Castellví de la Marca, més concretament al carrer de l'Esport, davant de l'Escola del Castellot, de 12:15 fins a la 1 del migdia. A Sant Cugat de Sesgarrigues ja està activat el servei de recollida de bets de Nadal per gestionar-ho de manera sostenible i promoure'n el reciclatge. Fins al diumenge 11 s'habilitaran 3 punts de recollida per deixar bets als carrers Puigcigró, Torre del Galí i la plaça de l'Ajuntament. Per la tarda s'organitzen 2 tallers de ioga a Castellet i la Gornal. La primera sessió serà de 4:45 a 5:45 al Centre Cívic Rocallissa. La segona, al Centre Cívic la Gornal, serà de 6:00 a 7:00. També de 4:45 a 5:45, el Centre Cívic Clariana acull un taller de manualitats per fer candeles. Al Niu de l'Uraneta, a les Masuques, s'organitza de 5:00 a 6:00 un taller participatiu de tecnologies de la informació i la comunicació dirigit a persones que vulguin aprendre a utilitzar el telèfon mòbil, tablet o ordinador. I de 6:00 a 7:00, el Centre Cívic Vall de Mar acollirà un taller per aprendre a ballar sevillanes. Aquestes activitats estan orientades a la gent gran major de 60 anys, empadronats al municipi i veïns de Bellvei. A més, aquesta setmana són els últims dies per inscriure's al taller de manualitats amb Lucy Granet que organitza l'Ajuntament de Pacs del Penedès. Serà a partir de dilluns de 5:00 a 7:15 a l'Espai Jove. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o de manera telemàtica a través d'instància genèrica al web municipal. Dissabte, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana de Santa Margarida i els Monjos organitza un taller familiar per als més petits de creació d'avions amb materials reciclats a 11:45. Per participar, cal inscriure's prèviament al telèfon 669-287-539. I per la nit, a 11:45, el duet París la nuit organitza a la Societat de Margarida una sessió de ball de saló oberta als socis i al públic general. Seguim els monjos. El diumenge, a 11:45, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana organitza una nova sessió de les petjades del Vesper, una visita combinada entre el Sierga i les Caves Nadal de Torrelavit. I al castell de Penyafort s'organitzen 2 visites guiades per descobrir la seva història, des de la reconquesta comtal catalana, passant per la implantació de la contrarreforma catòlica, les desamortitzacions i la revolució industrial, fins a l'esclat de la guerra del 1936 i la posterior arribada dels primers turistes americans. Les visites es faran en 2 torns, a 11:15 i a 12:00 PM. Cal fer reserva al telèfon 669-287-539. De 12:00 a 1:00, el Club de Lectura de les Cabanyes es reunirà a la plaça de la Guitarra per llegir passatges, analitzar i compartir opinions sobre el llibre Cor Fort de Sílvia Soler. També de 12:00 a 1:00, la sala de la Societat Principal La Unió acollirà la presentació de la nova colla de bastons de Sant Pere Molanta. Un cop finalitzat l'acte, es sortejaran diversos lots entre els assistents. I a les 7 de la tarda, el conjunt Orga de Gats ha organitzat un ball al Centre Cívic Jaume Via de Vilobí del Penedès.
Seguim repassant municipis alpenedesencs i les seves propostes per aquests dies. Ara ens ho porta Miquel Cuenca des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos en primer lloc que aquest dissabte a les 11 del matí la Biblioteca Ramon Bosch de Noia acull un taller de mitologia sota el nom Hermès, el missatger dels déus, a càrrec de l'astròloga Teresa Andreu Dubé. Pel que fa ara al municipi de Subirats, destaquem diverses propostes. En primer lloc, aquest dissabte, d'11 del matí a 12 del migdia, podeu gaudir d'una visita guiada al jaciment paleontològic dels Casots, un dels més importants d'Europa, pel que fa al període del Miocè mitjà. Als Casots s'han identificat 75 espècies d'animals diferents ja extingits, com l'Ampelomèrix, la bèstia de les vinyes, o uns depredadors coneguts com a ossos gos. Perquè estigui interessat, doncs, en fer aquesta visita al jaciment dels Casots, podeu trobar tota la informació al web subirats.cat a l'apartat de botiga. També dissabte, d'11 del matí a 2:15 de 2 del migdia, hi haurà el local social de la urbanització de Casablanca un taller de grafiti mural per nens i nenes en edat d'entre 8 i 14 anys. Aquesta és una de les sessions que s'oferiran fins al febrer per conèixer les eines del grafiti i l'art del muralisme. El preu és de 20 euros, totes les sessions, i de 10 per les famílies membres de l'associació. D'altra banda, i important, això perquè ho destaquem, diumenge anava a celebrar-se la Cani Trail d'Ordal, però degut a les restriccions de la pesta porcina que afecten des de mitjans de desembre al municipi, a Subirats, l'organització ha decidit suspendre l'esdeveniment. A Torrelavit, l'Ajuntament ja ha anunciat per la seva banda que avui dijous comencen les inscripcions per l'esquiada jove que tindrà lloc el 16 de febrer. Pels joves empadronats, la inscripció tindrà un preu de 60 euros i pels no empadronats un total de 75. El preu inclou forfet, assegurança i lloguer de material. I diumenge, dia 11, a les 6 de la tarda, hi haurà concert de Reis a càrrec de la Coral de Torrelavit al Casal de Cultura. Avui dijous també, al Pla del Penedès, el Bibliobús Montau obrirà les seves portes de 3:45 a 7:45 de la tarda a la plaça Pau Fontanals, oferint un espai de trobada per totes les edats amb l'objectiu d'apropar la cultura a la ciutadania. Aquest servei públic, que està a l'abast de tothom, i posa a disposició diversos recursos. Els serveis que ofereix el Bibliobús inclouen informació i assessorament, préstec de material bibliogràfic, préstec especial a entitats i escoles, accés gratuït a internet, suport a l'autoaprenentatge i també sessions formatives sobre l'ús i els recursos del Bibliobús, amb especial atenció a escoles i grups de qualsevol edat. A més, es realitzen activitats culturals i de foment de la lectura per tots els públics.
A Vilafranca, l'activitat cultural i lúdica arrenca progressivament, mica en mica, fins que esclatin les festes de Sant Raimon. Comencem amb les propostes d'aquests dies. Demà divendres a les 8, l'escenari de Cal Bolet acull Cràmic, la nova producció de Marta Butxaca, que protagonitzen el penedesenc Biel Duran i l'actriu Anna Moliner, amb les entrades esgotades. Dissabte a la Casa de la Festa Major, a partir de les 11 i fins 1:45, coneix el Ball Pla, una activitat familiar per conèixer els balls del patrimoni festiu de Vilafranca. Balladors i balladores explicaran en aquesta ocasió com s'ho fan per ballar i ensenyaran als participants alguns dels passos imprescindibles per ser un bon hereu o una bona pubilla. Està recomanat per a infants a partir de 4 i fins a 12 anys que han d'anar acompanyats d'una persona adulta. A 9:15 del vespre, el Teatre Casal, El Substitut. Pep Plaza s'ha passat la vida imitant esportistes, polítics, periodistes o cantants en teatres, ràdios i televisions. Ell és el substitut. Aquest diumenge torna al mercat d'artesania, brocanters i pintura a la Rambla de Sant Francesc a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. I recordeu que a partir de les 12 hi haurà jocs de taula per a totes les edats. En dues sessions, a 11:15 i a les 12, l'escenari de l'Auditori Municipal acull la doble sessió d'Anallar, un espectacle dirigit a la primera infància d'Inspira Teatre. L'obra és una peça cantada que homenatja la saviesa de les dones que treballen la terra amb les mans. És un espectacle que forma part de la temporada professional de Cal Bolet i l'Auditori. A les 12, a Vinzeum, acte de cloenda de l'exposició temporal Simposi, un tast conversa per reviure l'experiència en viu d'una trobada de veus al voltant del món del vi. Podeu comprar les entrades online, entrades.vinzeum.cat. A 6:45 de la tarda, Ball del Casal, amb el grup Pep i Maria José. I aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, és la darrera oportunitat per visitar, si no ho heu fet encara, l'exposició de pessebres d'aquest Nadal a la Capella dels Dolors de Vinzeum. Recordem que l'Associació de Pessebristes de Vilafranca hi té 15 diorames i, com cada any, un pessebre de muntanya del Centre Excursionista del Penedès. A més, els nens i nenes són obsequiats amb un retallable. I acabarem avançant una activitat cultural per dilluns. A les 6 de la tarda, al Cinema Kubrick, Cineclub Vilafranca programa el ballet en diferit des del Royal Opera House de Londres, La Fil Malgarder, un ballet perfecte per a tota la família. I acabem amb les propostes que hi ha escampades arreu dels municipis del Baix Penedès i que ha plegat la Lourdes Meronyó des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs setmana una mica tranquil·la. I tot i que és per la setmana vinent, a Sant Jaume dels Domenys, el divendres vinent, el dia 16, sortiran al Teatre Barcelona. Per tal de veure Glorious, la veritable història de Florence Foster Jenkins, la pitjor cantant del món. Continuem ara anant cap a Llorenç del Penedès, ja que a la comprativa aquest dissabte a les 8 de la tarda es podrà veure cinema musical, concretament amb Maricel. Pel que fa a l'agenda cultural del centre de Llorenç, aquest diumenge cinema amb Caliu a 6:45 de la tarda amb la pel·lícula El último suspiro. Em col·loqui amb Helena Camell, directora de l'equip d'atenció psicosocial a pacients amb malalties avançades i famílies amb suport al dol. Continuem anant cap a Banyeres del Penedès, ja que el diumenge, a 6:45 de la tarda, a la Societat es podrà gaudir del concert d'Ainou amb el grup Audite, i l'entrada és gratuïta. Margem ara cap a l'Arbós, ja que la Sant Silvestre, que us vam explicar abans de marxar de vacances de Nadal, es va haver de traslladar per causa del mal temps a aquest dissabte, concretament aquest dissabte dia 10, que serà quan tingui lloc aquesta Sant Silvestre Banyeres l'Arbós. I és una activitat esportiva, social, familiar i amb amics, de cohesió amb un alt percentatge de participació de nens i nenes que doncs, encara es tornen a obrir inscripcions a www.atleticevents.net per si algú es vol sumar a aquesta nova data. La recollida de dorsals serà al Centre Cívic de Banyeres a partir de 9:15. La carrera començarà a les 10 i les carreres infantils començaran a 11:45 des de l'Arbós. I pel que fa també aquest dissabte, a les 6 de la tarda, tindrà lloc la quarta trobada de diables infantils amb motiu de la festa patronal de Sant Julià. Comptarà amb el Ball de Diables Petits, Diabòlics de les Roquetes, el Ball de Diables Infantil de Baivell, el de Banyeres del Penedès, el dels Set Pecats Capitals de la Pobla de Mafumet i amb els infantils de l'Arbós. Margem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, l'església de Santa Maria de la Bisbal del Penedès acollirà el concert de Nadal amb Prades Cor, amb Aitana Capseta a la trompeta, l'orquestra Sinfín i la direcció de Carles Capseta, i organitzar l'associació de cors Antistiana. Margem ara cap al Vendrell, ja que demà, com sempre, mercat setmanal. També demà, a 6:45 de la tarda, a l'edifici Altavaris de Comarruga, tindrà lloc l'acte d'inauguració de l'espai Carme Car i el Fonseti del Museu de Tavaris i la presentació del llibret Carme Car a Comarruga, que comptarà amb l'assistència de l'honorable senyora Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. I és que Carme Car i el Fonseti va ser una de les principals promotores del feminisme de començaments del segle XX a Catalunya. Era periodista, escriptora, musicòloga i publicista i va reivindicar des de diferents àmbits la igualtat de gènere i el sufragi femení, vinculant-lo a la necessitat de millorar les condicions socials i laborals de les dones. Va fundar i dirigir Feminal, la primera publicació periòdica que defensava els drets de les dones a Catalunya. Vinculada a Comarruga com a estiuejant, era una gran admiradora de la seva bellesa natural, tal i com va reflectir en dos relats, Estiuenca i Platja, tots dos publicats l'any 1907. Els textos del llibret estan lliurement inspirats en els relats de Carme Car, en les conferències de l'Ateneu, en la revista Feminal i en les dones de Comarruga que hauria pogut conèixer aquell juliol de l'any 1907. El dissabte, com sempre, també mercat setmanal de Comarruga. I atenció, perquè diumenge arriben els pastorets del Vendrell. Seran els diumenges aquest, el dia 11, el 18, el 25 i l'1 de febrer. I el dissabte 24 de gener, que ja us ho anirem recordant, serà el torn dels pastorets infantils juvenils. Totes les representacions tindran lloc a les 5 de la tarda al Teatre Municipal Àngel Guimarà. I us ho explicarem més abastament demà a l'agenda al detall. I acabarem a Calafell, ja que aquest dissabte de 1:15 a 2:15 es podrà visitar la Casa Barral de forma guiada, la Casa Museu de Carles Barral. El preu és de 2 euros i les places són limitades. Com sempre, cal trucar a Calafell Històric o bé enviant un correu electrònic.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I have nothing, no tinc res, canta Whitney Houston des de la banda sonora del Guardaespatlles. D'aquesta manera arribem al flash. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Everything that you do, I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no
Bon dia, són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Un lleuger augment de les taxes i més freqüències marquen l'inici de l'any 2026 en matèria de transport públic a Vilafranca. Al llarg del 2025, el transport públic a Vilafranca ha generat molta incertesa als seus usuaris. Tant és així que durant aquest any les llargues cues a les estacions, tant de tren com d'autobús, han estat la tònica habitual. A mitjans d'aquest període que deixem enrere, el transport públic a Vilafranca va experimentar diversos canvis i amb l'inici del 2026, concretament ara al gener, n'hi tornarà a haver. Més concretament, als bitllets i abonaments se'ls aplicarà una actualització tarifària, un increment que experimentaran els bitllets i abonaments i que s'aplicarà a partir del dia 15 de gener. D'altra banda, i per combatre l'habitual acumulació de gent a l'estació d'autobús de Vilafranca, ja fa uns mesos que es van ampliar el nombre de freqüències per línia, sobretot a les franges horàries més concorregudes, amb l'objectiu d'evitar aquestes llargues cues i esperes. L'Ajuntament de Calafell ha guanyat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el cas de l'expropiació per l'ampliació del cementiri municipal, un conflicte que s'arrossega des de fa anys. La sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal desestima les pretensions econòmiques dels propietaris del terreny, que quadriplicaven el valor de la taxació. La sentència encara no és ferma, ja que hi cap un recurs de cassació davant de la mateixa sala. A la part demandant, se la condemna en costes. La resolució determina com a correcta la indemnització establerta pel Jurat d'Expropiació Forçosa de Catalunya, codemandat amb l'Ajuntament. En concret, dona per bons els 315.122 euros de la taxació del juliol del 2022 i desestima el 1.233.443 euros reclamats per la propietat. Argumenta el tribunal que el valor dels terrenys és el que correspon a l'ús que tingués en el moment de l'expropiació, rural, en aquest cas. Junts per Sant Sadurní ha lamentat que TV3 brindés pel nou any amb cervesa i ha retret al govern municipal que no hagi defensat el cava ni els vins escumosos del territori davant la televisió pública ni davant del govern de la Generalitat. El grup considera inadmissible que la televisió pública del país hagi optat per la cervesa en lloc d'un producte que qualifica de símbol d'identitat del territori i del país i assenyala que la responsabilitat no recau només en TV3, sinó també en la Generalitat. Un cop finalitzades les festes nadalenques, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues torna a activar el servei especial de recollida d'arbres de Nadal, amb la voluntat de gestionar-los de manera sostenible i promoure'n el reciclatge. Des d'aquest dimecres i fins diumenge s'han habilitat 3 punts de recollida, degudament senyalitzats, amb tanques i un rètol identificatiu. Els punts de recollida estan ubicats als carrers Puigcigró, Torre del Gall i la plaça de l'Ajuntament. Si no pot portar l'arbre dins d'aquest període, a partir del 12 de gener també es poden dipositar directament a la deixalleria municipal, que funcionarà en el seu horari habitual.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb l'estrena d'un nou any a Vilafranca i al CIAIX torna un clàssic, classiquíssim, que és la campanya Després de l'ESO, que una campanya que s'havia dit en els seus inicis, fa una pila d'anys, després de l'IGBQ, però la campanya continua aquí, ajudant els joves a prendre aquesta decisió tan vital. De la campanya i d'altres qüestions que podeu consultar i amb les quals us ajudaran el CIAIX de Vilafranca. Ens en parla avui la seva responsable, la Núria Mallofré. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clàssic dels clàssics,
sí,
amb el nou any.
Una pila d'anys que estem fent aquesta campanya, com bé dius, havia començat en el seu moment, que parlàvem després de l'EGB, no? Quan potser les persones que ens escolten, bona part de les persones que ens escolten, coneixen el que era l'EGB, després es va passar a la secundària fins als 16 anys, no? I sí, és un clàssic del CIAIS, aquest servei d'informació i assessorament per a joves de l'Ajuntament de Vilafranca. Per què? Perquè és veritat que sobretot perquè s'ha de ser l'alumnat de quart de secundària, que acaba en una etapa obligatòria, en aquest cas, i una part d'ells segur que ho tenen molt clar, no? Jo quan fem l'activitat, que són les xerrades, no? Les xerrades concertades en tots els centres de secundària d'aquí a Vilafranca, doncs quan parlem amb ells, el primer diem, no? Una bona part teniu clar que voleu fer el curs vinent i també que us voleu dedicar professionalment més endavant, no? Però segurament una altra part no ho teniu gens clar i altres no volen ni pensar. No? A vegades allò, prendre decisions es fa difícil, és una decisió...
Es fa una muntanya,
sí,
no?
Sí, perquè sempre podem pensar, i si jo m'equivoco? I com diem nosaltres, ens podem equivocar, però en base primer tenir tota la informació possible de totes les opcions que tenim al nostre voltant, en aquest cas.
Els joves d'ara tenen molt més accés a la informació, en saben molt més de tot, tenen molts més recursos. Costa igual que fa 20 anys prendre aquesta decisió?
Potser no tant, però també, perquè és veritat que tenen accés a tanta informació que a vegades la massa informació és, com diem, una infotoxicació de la informació, no?
Infotoxicació.
Perquè, sí, és una manera, fa un temps hi havia una exposició de Diputació, hi havia una part, no?, que parlava de la infotoxicació, perquè de tanta informació a vegades hem de saber quina és la més vàlida, quina és la que és veritat, és tot ara, no?, amb tot el que és la IA, no?, està molt bé, però clar, també hem de destriar què és allò que em pot interessar més o què em pot anar més bé a mi a partir de tot el que existeix, no? I per això nosaltres amb aquesta campanya el que fem és parlar de totes les opcions possibles. No anem a... Sí que evidentment la campanya té diversos apartats, no?, que ara comentarem, Sílvia, però el que anem a veure és que de totes les opcions que hi ha, aquest jove conegui totes aquestes opcions i li sigui més fàcil aquesta tria, no? Els joves, el professorat i a les famílies, evidentment, que acompanyen amb aquests joves en la presa de decisions.
La campanya té tres potes bàsiques, fonamentals: xerrades concertades, xerrades obertes en espais públics per tothom, famílies incloses, i assessories individualitzades a l'oficina del CIAIS de Vilafranca. I el que arrenca primer són les xerrades concertades. Comenceu la setmana vinent.
Sí, d'aquí una setmana, el dia 15, ja comencem amb les primeres xerrades que hem concertat en tots els centres secundaris de Vilafranca. També és important que treballem en tots els nous centres públics i concertats de la vila i en tots els grups de quart de secundària. Evidentment, amb els centres educatius ja es fan altre tipus d'activitats amb altres grups també, no? Per exemple, ara abans una mica, no?, a tercer de la secundària, des de fa un temps, també fem una activitat que és que implica cursar tercer, no? És a dir, ja comencem a avançar i en veus que diuen que tot això hauríem d'avançar-ho encara més aviat, no? Tot el tema de presa de decisions, però vull dir que és important aquest treball que fem en tots els centres de secundària i Vilafranca, en tots els grups classe, perquè coneguin totes les opcions. I és veritat també que hem de dir que els centres educatius cada cop més s'està treballant, sempre s'ha treballat, però més encara actualment, tot el tema de l'orientació dins del centre educatiu. I això també es nota molt, no? Les figures dels orientadors, orientadores, dels tutors, tutores, també és molt important. Però que també hi hagi aquest servei extern, com és un CIAIS, no?, un servei públic, en aquest cas, que pugui fer aquesta feina de donar a conèixer totes les opcions educatives i fer també aquest treball amb les famílies i amb l'alumnat amb les assessories individualitzades.
Comenceu dijous vinent. Quina durada tenen?
Bé, en aquest cas, el que són les xerrades concertades les marquem a partir del 15 de gener fins al 13 de febrer. Durant aquestes setmanes, els diferents centres educatius ja tenen dia i hora. Falta algun centre que va d'algun grup, perquè, clar, nosaltres ens adaptem molt a les hores de tutories dels centres. Penseu que, clar, cada centre pot tenir quatre grups de quart de secundària amb horaris de tutoria diferents, i a les 8 del matí, a la 1 al migdia, a les 11 del matí. És a dir, que nosaltres també hem de dir que des dels 6 anys sempre ens hem adaptat als centres educatius a les hores que ells tenen de tutoria per poder fer aquesta activitat a l'aula, no? Que és una activitat que dura una hora amb tot aquest grup d'alumnat en què expliquem les diferents opcions i els joves poden anar també fent els seus dubtes, preguntant els seus dubtes directament.
Quan hagin acabat aquestes xerrades concertades amb els alumnes al seu centre de secundària, començaran les xerrades obertes en espais públics de la vila, pensades per tothom, també per les famílies?
Sí, sí, sí. En aquest cas, les xerrades obertes sobretot estan pensades per les famílies, que quan anem al centre educatiu penseu que en aquest moment ja tenim 20... Normalment fem entre 27 i 30 xerrades als centres educatius, eh? Vull dir que no és allò que en fem una per centre, són 9 xerrades, sinó, com deia, ho fem a cada grup, amb algun centre ho fem dos grups junts, però en principi són més de 27 xerrades que fem en aquestes setmanes de les xerrades concertades. I les xerrades obertes enguany en programem dues a la nau, no? Obertes a tothom, a l'alumnat, evidentment, però també el que seria a les famílies, professorat o persones que tenen interès en el món educatiu en general, no? I aquestes xerrades les fem obertes perquè, per això, no? Perquè pugui venir tothom i sobretot això, aquestes famílies que acompanyen amb els seus fills i filles amb aquesta presa de decisions.
Com has titulat les dues xerrades d'enguany? Quins temes tocareu i quins dies es fan perquè famílies ja puguin reservar aquesta data a l'agenda?
Sí, en aquest cas, el que seria, com que les activitats a l'aula acabarem cap al 13 de febrer, pot ser que alguna l'haguem de fer posteriorment, que no acabem de trobar el dia, doncs les xerrades obertes que es fem a la nau a 6:45 de la tarda, no cal inscripció prèvia, són obertes, són el 23 i 25 de febrer. El 23 parlarem específicament de cicles formatius, i en diem els cicles formatius una bona opció, potser ja l'hauríem de canviar, perquè és una activitat que fa molts anys que li diem així, perquè van molts anys, és veritat, que tot el que és la formació professional artística i esportiva, perquè ho enfoquem molt a FP, però hi ha tota la vessant artística i esportiva als cicles formatius, doncs cada cop tenen més bona acollida, són més coneguts i són opcions, evidentment, tan bones com fer un batxillerat. La de batxillerat la fem el dia 25 de febrer. El 23 parlem més de cicles, el 25 ho enfocarem a batxillerat, i el que fem des del CIAG aquests últims anys és que aquestes activitats convidem a joves que estan fent aquests itineraris i una figura del professorat d'un centre educatiu de Vilafranca, perquè així també, a part d'explicar les opcions, també ens explica les experiències pròpies directament joves alumnes, no? I després aquesta figura del professorat d'una mica que ens doni, que ens expliqui què cal tenir en compte quan es pres la decisió d'anar a un cicle o a un batxillerat. Són dues activitats que ja fem des de fa uns anys i penso que és interessant això, la figura del jove, no?, que ens explica les seves experiències i també incorporar la figura d'un professor, una professora d'un centre educatiu.
I si encara cal ajuda i assessorament extra, aquí entra en acció la tercera pota de la campanya, que són les assessories individualitzades amb cita prèvia al CIAG.
Sí, en aquest cas, evidentment, d'assessories en fem al llarg de l'any, no?, durant tot l'any, però és veritat que dir lo que és la campanya marquem, no?, de gener a maig. Per què maig? Perquè si normalment les preinscripcions a batxillerat són a l'abril, les preinscripcions a cicles formatius és al mes de maig, i enfoquem la campanya de gener a maig. És a dir, és una campanya de mesos, però també hem de dir que assessories, informació, orientació i assessorament en l'àmbit educatiu en fem al llarg de l'any, no? I sí, són amb cita prèvia, perquè en aquest cas, quan contacten a nosaltres per fer aquesta assessoria, ens assentem i anem a parlar directament amb aquest jove, si ve acompanyat de la família, o la família acompanyat d'aquest jove, no?, que podem parlar directament de les opcions i dels dubtes que tingui en el seu cas, no?, fer aquesta assessoria més individualitzada.
Com es pot demanar aquesta cita prèvia?
Bé, la cita, en aquest cas, es podeu contactar per telèfon, al telèfon del CIAG, el 93-892-2020. Podeu contactar també a través del WhatsApp, el WhatsApp del servei, i, si no, també a través de correu electrònic, a través del CIAG, ciag@vilafranca.org. Tota aquesta informació ara encara no està penjada a la web de Joventut, però d'aquí pocs dies ja penjarem la notícia, la informació, i des d'aquí podeu accedir a totes les informacions de la campanya, com demanar cita per venir a fer una assessoria individualitzada, i també trobareu una guia, que és una guia informativa, que també fa molts anys que estem fent des del CIAG, en què en aquesta guia tenim totes les opcions després de la secundària, amb títol i també opcions si aquest alumne no tragués el títol de la secundària, i altres informacions que són d'interès un cop s'acaba la secundària obligatòria, com pot ser, per exemple, el tema de les beques, no? Doncs hi ha una guia informativa que ara estem actualitzant també en tota aquesta informació i que estarà també penjada a la web de Joventut.
Si haguessis de fer un sol consell, una sola recomanació a tots aquests joves i famílies que acaben l'ESO i han de decidir què fan, per on continuen, si volen estudiar, quin seria?
Primer, que sí, que estudiïn, que continuïn la seva formació. La formació és bàsica, i més quan en tenim 15, 16 anys, estem fent, o sigui, més grans també, però bé, la formació és bàsica, i sobretot que la informació és poder, també jo també dic, i que hem de tenir el màxim d'informació per poder prendre decisions, no? Jo, si tinc sobre la taula les diferents opcions que puc jo triar, doncs potser serà més fàcil fer aquesta tria, no? I que si jo faig una decisió, prenc una decisió i al final no acaba de funcionar, doncs haig de conèixer altres opcions, perquè potser doncs, allò que he triat doncs, no és ben bé el que m'esperava, no em va bé com a persona, i potser doncs, haig de fer altres itineraris o altres camins.
Tornem de les vacances de Nadal, hi ha exàmens d'aquí 4 dies, i les sales d'estudi Vilafranquina amplien horaris. Sí. Ens expliques quines ho faran i de quina manera?
Sí, tenim les dues sales d'estudi municipals, en aquest cas, que seria la sala Casa Miguet i la sala CRAI Universitat Rovira i Virgili, que està ubicada a la Facultat d'Infermeria, aquí al carrer Amàlia, en aquest cas. I aquestes sales estan obertes durant tot l'any amb un horari específic, però fan ampliació horària dos períodes. Un és de cara a l'estiu, abans dels exàmens del mes de juny i algunes universitats de juliol, i després també fan ampliació ara al mes de desembre-gener. I fins al dia 25 de gener doncs, tenen ampliació horària, i des d'ahir és oberta de dilluns a diumenge. El que passa que en aquest cas, a partir d'ahir fins al dia 25, la CRAI, la que està ubicada al carrer Amàlia Soler, obre de dilluns a divendres tot el dia, de 9 de matí a 10 de la nit, i els caps de setmana de 9 a 2 i de 4 a 10 de la nit. I Casa Miguet, tant com migdia, però oberta també de dilluns a diumenge, de 9 a 2 i de les 4 fins a les 10. És a dir, una ampliació horària perquè tots aquests joves, o potser no tan joves, que tenen exàmens, han de preparar exàmens, doncs tenen un bon lloc, tenen uns bons llocs d'estudi, amb punts d'internet, amb punts individuals, amb espai també per treballar en grup si cal, etc.
A la sala de l'Enològica de la Universitat Rovira i Virgili, hi pot accedir tothom?
Bé, en aquest cas, no, sí, Casa Miguet està oberta a tothom, a partir de secundària. La Casa CRAI Universitat Rovira i Virgili està enfocada a alumnat universitari i alumnat de batxillerat i cicles formatius, estudiants a Vilafranca, en aquest cas. Sí que és veritat que és més limitada pel format que té, més vinculada a la Rovira i Virgili, però qui està preparant en aquest moment exàmens és bàsicament l'alumnat universitari i, evidentment, alguns alumnes de batxillerat i cicles que estan ja preparant doncs, el proper trimestre.
Després de vacances, període d'exàmens i també nou trimestre amb noves activitats per descobrir. A la nau tenen a punt de solfa perquè arrenquen ja en dies aquesta programació d'hivern 2026.
Sí, des de l'Espai Jove a la Nau, que tenim aquí a Vilafranca, un espai obert, que també fa una programació trimestral, en aquest cas enfocada a joves a partir de 13 anys. Penseu que quan parlem de joves i de la nau són activitats de joves a partir dels 13 fins als 30. Evidentment, les activitats estan programades, depèn de quins perfils d'edat, en aquest cas. Doncs ja la setmana que ve arrenca aquesta nova programació amb activitats també molt interessants. Algunes, com deia, comencen la setmana que ve, per això volia també comentar-ho avui, perquè són amb inscripció prèvia, no? Salsa, curs de música electrònica, comencen un cursos de comerç en anglès. Això també és molt interessant per joves a partir de 15 anys. Molts cops aquests joves busquen llocs per poder fer conversa, no són classes, sinó conversa, i són, a més, activitats gratuïtes, que això també ho hem de tenir en compte, no? Que bona part de les activitats o són subvencionades parcialment o totalment. Aquestes que he comentat, en aquest cas, són subvencionades i gratuïtes, no? Aquests cursos d'anglès, per exemple, com deia, comencen la setmana que ve. Hi ha dues opcions, el dimarts o el dimecres també cursos de cuina, al febrer un curs de primers auxilis. Vaig avançant coses també una mica, perquè és important això, que es conegui aquesta nova programació de l'Espai Jove a la Nau, que trobareu tota la informació a la web de Joventut.
I tots aquells que tinguin carnet jove poden gaudir del PAC jove. En què consisteix? Com aconseguim aquest PAC jove?
Sí, en aquest cas, clar, hem de tenir el carnet jove, joves a partir de 12 anys, de 12 a 30 anys, i doncs des d'aquest mes de gener doncs ja es poden baixar l'aplicació amb el nou PAC jove 2026, en què tenen, a part dels descomptes que puguin tenir, recordem fa unes setmanes, bueno, ja fa potser un parell de mesos, vam parlar del carnet jove de Vilafranca, que és el carnet jove que serveix a nivell de tot Catalunya, Europa i tal, doncs en aquest cas aquests joves poden tenir aquest pack jove baixant-se l'aplicació, i aquí penseu que tenen més de quasi 70 vals, 2x1, per exemple, un que és el que s'utilitza més, que és anar per aventura per 2x1, és a dir, dues persones i en pagues una, 34 vals amb 50% de descompte, 10 vals de gratuïts, tarifes especials, tarifes reduïdes, més els descomptes que pugui tenir el carnet jove en si, sigui els diferents comerços de Vilafranca o d'arreu de Catalunya. I aquest pack jove t'has de baixar l'aplicació amb aquests vals i doncs els podràs anar gaudint al llarg de l'any.
Són els vals de l'any, per entendre'ns.
Sí, diguem, els vals, a part dels descomptes que puguis tenir amb el teu
directament
dia a dia,
el carnet.
Sí, amb el carnet. Bé, és interessant perquè hi ha propostes molt interessants, també, i que aquests joves, doncs, que tenen l'oportunitat de gaudir-ne, però, clar, en defensa, el carnet jove. En aquest cas, tenir el carnet jove, com deia, per joves de 12 a 29 anys.
Un carnet que es pot tramitar al CIEJ de Vilafranca?
No, el carnet jove hi ha dues maneres. Si són menors d'edat, hem d'anar a qualsevol oficina de CaixaBank. I hem d'anar acompanyats, en aquest cas, de pare, mare, tutor, tutora. Si som majors de 18 anys, sí que ho podem fer a través de la web del carnet jove. En aquest cas, ho podem fer directament. Penseu que en aquest moment el carnet jove és ja un carnet jove virtual, no? I això vol dir que ja no ens l'enviaran a casa o no ens el podem tenir, amb el que és en targeta, però en principi tot és virtual. És una aplicació que portem al mòbil i que, ensenyant-lo, tenim anant els descomptes dia a dia, més podem tenir aquests descomptes o aquests vals del PAC Jove.
Núria Mallofré, del CIEJ Vilafranquí, gràcies per haver-nos acompanyat. Bona campanya després de l'ESO, què?
Molt bé, gràcies.
A reveure. Encara no estem tot seguit amb la Lourdes, l'actualitat jove del Baix Penedès.
Així és, Sílvia, i per això ens acompanya la Sílvia Ferrer de l'Oficina Jove Baix Penedès. Molt bon dia i bon any, Sílvia, com estàs?
Doncs bon dia i molt bon any, molt bé. Aquí des de l'Oficina Jove del Baix Penedès, a punt per explicar-vos unes quantes novetats i activitats.
Vinga, quan vulguis.
Doncs mira, començarem pel programa Joves en Pràctiques. És un programa que s'organitza des de la Garantia Juvenil, aquest programa de la Unió Europea per donar suport al jovent d'entre 16 i 29 anys. En aquesta ocasió, aquest programa de Joves en Pràctiques és un programa que el que fa és aconseguir contractes laborals d'un any per adquirir l'experiència laboral en l'àmbit de l'estudi que hagi fet aquella persona jove. És per joves, com he dit, d'entre 16 i 29 anys, que estiguin inscrits a Garantia Juvenil, desocupats, i que estiguin inscrits al SOC com a demandant d'ocupació. És superimprescindible que estiguin inscrits al SOC. I després està clar que han de complir la titulació, els requisits de cada oferta que hi ha, bueno, que s'ofereix. Llavors us volia fer un resum de les ofertes que hi ha aquí a la comarca, aquí al Baix Penedès. Doncs sapigueu que l'Ajuntament de Cunit demanen un auxiliar administratiu i un arquitecte, a l'Ajuntament del Montmell, brigada municipal, a l'Ajuntament de Banyeres, una persona per fer d'auxiliar administratiu, al Vendrell, dinamitzador de museus, dinamització de fires i orientació laboral, a l'Ajuntament de Sant Oliva, una persona administrativa, a l'Ajuntament de Sant Jaume, per fer dinamització d'espais de la gent gran, a l'Ajuntament de la Bisbal, una persona administrativa també, al Consell Comarcal, aquí al Consell Comarcal del Baix Penedès, un tècnica de turisme, d'orientació i també un auxiliar tècnic informàtic. I a la Fundació Santa Teresa, una persona per fer de tècnic de jardineria. Per tant, aquí a la comarca del Baix Penedès hi ha moltes ofertes laborals per aquest programa de Joves en Pràctiques, igual que aquí a la comarca, a la resta de comarques trobareu. Per tant, persones joves que hàgiu acabat els estudis de fa poc temps, doncs podeu mirar totes les ofertes d'aquest programa de Joves en Pràctiques aquí a la comarca, comarques vines o més enllà, cadascú al seu territori que vulgui, on vulgui moure's per anar a treballar. És una bona oportunitat a nivell laboral per començar a tenir experiència laboral de l'estudi doncs, que s'hagi fet. Val? Per tant, aquí, a nivell de feina, tenim aquesta notícia tan important. Us volíem recordar que aquí a l'Oficina Jove, a l'Aparador, hi ha l'exposició de l'Oriol Romagosa, d'aquest jove de l'Arbós que fa pintura i que ens presenta l'exposició en sis, encara estarà uns quants dies més de gener, i després doncs, bueno, ja us explicarem què més tindrem, però també doncs, saber que podeu, totes les persones joves que siguin interessades en exposar les seves obres o perquè han obert negoci, també els joves emprenedors poden venir aquí a l'Oficina Jove del Baix Penedès o preguntar al Servei de Joventut del seu municipi, que ara obrim. 2026 tenim algun mes ja ocupat, però encara ens en queda algun altre. Per tant, si algú li interessa, podem anar fent reserves d'espai. Uh-huh. Què més? Un parell de cosetes més. Dir-vos que continuem buscant voluntariat pel programa Mentora. Ja en tenim, aquí a la comarca ja ha anat començant tot aquest projecte, però sí que si hi ha alguna altra persona doncs, que tingui intenció, tingui interès, vaja, de poder fer de voluntari, de voluntària per poder ajudar, no?, aquests joves a tirar endavant els seus estudis, doncs es poden posar en contacte amb aquí, amb l'Oficina Jove dels Penedès o qualsevol servei de joventut de la comarca. Uh-huh. I també volíem fer esment d'uns cursos que estan a punt de començar, cursos per persones joves organitzats per la Cambra de Comerç de Tarragona i amb algun ajuntament. En el cas de l'Ajuntament de Calafell, ens començaran d'aquí poc un curs de tècniques bàsiques de manicura i pedicura, i d'aquí també poquet, un curs de logística integral amb carretons. Uh-huh. I a Cunit, de cara al febrer, començaran un curs de pilot de drons. Wow. Que aquest és un curs doncs, que té molta sortida i molt d'interès normalment. I també dos cursos que organitza la Fundació Santa Teresa d'aquí del Vendrell, que sí, són certificats de professionalitat nivell 1, un de neteja en espais oberts i instal·lacions industrials i un altre d'auxiliar de conservació i millora de forest. Per tant, doncs, comencen cursos i d'aquí poquet també els serveis d'ocupació municipals també ja estan preparant noves formacions per d'aquí més endavant. Per tant, doncs, tenim aquí. I ja els propers dies segurament ja farem la difusió de tot el programa d'assessorament acadèmic que començarem a l'Oficina Jove per donar suport doncs, al jovent de la comarca que necessiti un cop de mà a l'hora de triar els estudis o de, bueno, o qualsevol aspecte relacionat amb la, amb els estudis del curs que ve, ja sigui preinscripcions o on els fan o per anar per buscar l'habitatge, per exemple, si s'han de desplaçar, el que sigui. Sapigueu doncs que començarem ja la campanya d'assessoraments acadèmics.
Fantàstic, doncs, Sílvia, ens retrobem d'aquí 15 dies.
Molt bé, moltes gràcies. Fins aviat. Adéu, adéu.
Tanquem així aquesta primera hora de dijous, 8 de gener, al Penedès en Xarxa. Ara un parell de minuts de publicitat, el butlletí de notícies de les 10 del matí i a les 10 i 6 ens retrobem explicant-vos l'experiència de trasllat d'una barraca de pedra seca amb una metodologia molt complexa que ens explicaran el Ramon Rovira, el Jaume Gené i el Josep Ràfols.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.